sabeu que aquest curs és una col·laboració que fem la Cata Ferrater Mora i l'Institut Mamànides, una col·laboració que ja fa més de 12 anys que dura, sembla que fos ahir, que fos l'any passat ja, el temps vola, i tornem a ser-hi. Alguns ja us vau venir a aquests cursos, sabeu que són quan comença el nou any, el tercer dijous de cada mes, durant 4 o 5 sessions. En aquest cas seran 5 sessions, siguent la cinquena sessió pròpiament una obra de teatre. En aquesta ocasió amb la Sílvia havíem pensat que es podria treballar i se'ns va ocórrer que seria una bona idea, vam pensar que seria molt bé, treballar la qüestió, fer un cicle dedicat a la qüestió de l'aportació que ha fet, diguem així, la cultura jueva, els pensadors jueus, el treball de la idea d'Europa, a pensar que és Europa. Veurem, comencem amb ara es presentaran, el doctor Nadal amb la història dels anals, però després veurem una sèrie de pensadores i pensadors que han treballat sent d'origen o tenint vinculació amb el pensament jueu a la qüestió d'Europa, i em sembla que ha quedat un curs ben maco, que toca tant des de la història com del pensament, fins i tot des de la poètica, en algun moment, aquesta aportació que han fet uns protagonistes de la cultura jueva al treball i a l'elaboració de la idea d'Europa. Per part meva res més, simplement em sembla que congratular-nos mútuament una altra vegada d'aquesta fructífera col·laboració que tenim la càtedra i l'Institut de Mànides, agrair-vos a tot la presència i especialment al ponent d'avui.
Moltes gràcies, Joan. Doncs bé, donem pas a aquesta primera conferència d'aquest any. De fet, quan vam començar a parlar-ne amb en Joan, una de les idees que va sorgir va ser de sempre treballem, i ara en parlàvem fa un moment amb la Montse, sempre treballem qüestions de filosofia, de pensament, de literatura, i vam dir, ostres, no hem treballat què passa amb la història, de quina manera mirem i observem i fem i descrivim i escrivim la nostra història, la història que ens fa ser el que som en l'actualitat, la història que configura què és aquesta cosa que en diem civilització europea o Europa, o potser actualment la paraula està una mica malmesa i tot. Però per això se'ns va ocórrer, doncs, que podia ser bo de demanar-li a en Quim Nadal que ens parlés de Marc Bloch i de Lucien Febvre i de la seva magna obra, l'Escola dels Anals, que realment significa un incís i un canvi en la manera de pensar, de veure i d'entendre la història i la historiografia en el nostre continent i a la nostra civilització. El fet de demanar-ho a en Quim Nadal, jo no us el presentaré, no cal. Tenim un currículum molt i molt abreujat en el full que us hem passat. No cal que fem presentacions, òbviament, però sí que voldria dir que és un plaer immens tenir-lo avui aquí, perquè sempre és un plaer molt gran escoltant en Quim. Però és que, a més, en Quim és l'ànima de tot això que tenim avui aquí. Juntament amb l'alcaldessa Pagans i juntament amb l'actual Ajuntament, tota la recuperació, tota la memòria, tota aquesta construcció, reconstrucció del nostre passat jueu, la setmana passada ho dèiem a la presentació del llibre de Manel Forcano, eren nosaltres. Tot allò que va passar forma part de la nostra quotidianitat, de la nostra història, del nostre present, de la nostra memòria. I, òbviament, en Quim Nadal és la persona que hi ha a davant d'aquests inicis de recuperació. Per tant, és un plaer immens per moltes altres coses, però per això també, perquè fa molt de goig i fa molt d'honor de tenir-lo aquí. Jo m'havia preparat quatre paraules sobre Marc Bloch i sobre Lucien Febvre, no les diré, les dirà molt més bé en Quim, però sí que voldria acabar aquesta brevíssima presentació llegint la introducció que, la carta que, la dedicatòria que Marc Bloch fa a Lucien Febvre en la seva obra Apologia de la Història. Llegint només dues frases. Marc Bloch, que va ser assassinat per els nazis l'any 44, escriu en aquest llibre, dirigint-se al seu, que considera el seu mestre, Lucien Febvre: hem combatut unànimament i llargament per una història més dilatada i més humana. Nosaltres som els vençuts provisionals d'un injust destí. La condició jueva, l'element jueu, el pensament jueu rau rere de moltes coses, moltes més de les que moltes vegades pensem, endevinem i suposem dintre de la configuració de la nostra identitat i de la nostra història. I per tant, us deixo ja amb Quim Nadal, que és a ell a qui heu vingut a escoltar. Moltíssimes gràcies. Endavant, Quim, gràcies per venir.
Molt bé, bon vespre. Quan alguns dels que som aquí vam començar la carrera d'història, l'any 66, l'Escola dels Anals havia fet un canvi important ja a França, però en canvi nosaltres ens la miràvem amb l'embadaliment nostàlgic del que veia en aquest instrument, que era la revista que havien fundat en 1929 Marc Bloch i Lucien Febvre, l'instrument de renovació que havia intentat a partir dels anys 50 a Catalunya en Jaume Vicens Vives i que havia quedat estroncat l'any 60 després de la mort de l'historiador gironí a una clínica de Lió com a conseqüència d'un càncer de pulmó. I la veritat és que, per parlar de l'Escola dels Anals, vull intentar fer-ho parlant tant del moment fundacional i de les raons que van empènyer aquests dos grans historiadors francesos a crear aquesta revista, com de l'impacte directe i indirecte que l'Escola dels Anals va tenir a la historiografia catalana. Sabent que el que se'm demana, o el que jo he entès que se'm demanava, em porta a parlar d'una disciplina que és la història i de mirar-nos-la cap endins i cap enfora. Lucien Febvre i Marc Bloch, quan comencen a pensar que allò que es fa en les facultats on han estudiat no els hi agrada, no els satisfà, els avorreix, estan pensant que calen uns instruments de renovació, un nou bagatge conceptual i que la història que es fa dels historiadors per l'acadèmia i la que es fa dels historiadors pel mercat, pel consum, no és una història que respongui als problemes reals de la societat, doncs posem per cas, del primer terç del segle XX. De manera que aquesta és una conferència que té a veure directament amb la disciplina històrica, tant des de la manera d'entendre-la com la manera d'explicar-la. I al voltant d'això, naturalment, hi ha una reflexió que van fer aquests historiadors i que ens van transmetre i que després d'altres van mutilar o pervertir i transformar i a vegades convertir, com diu Josep Fontana, en xatarra en els anys 70, però que intenta plantejar-se el concepte, la metodologia, l'evolució del concepte i de la metodologia, de la disciplina històrica i de la feina de l'historiador. Fer història i ser historiador provocava uns interrogants en aquests historiadors que s'hi dedicaven d'una forma apassionada i que a vegades tenien dubtes seriosos sobre si el que feien responia realment a unes necessitats socials o culturals d'una societat que estava profundament trasbalsada per moltes coses que estaven passant en aquells moments. Però ells van creure en una línia, que comentaré de seguida, i van creure que aquesta línia permetia crear una eina, és a dir, una revista, i estructurar al voltant d'aquesta revista una escola que xuplogués tota la gent que volgués superar les etapes anteriors de la historiografia francesa i volgués aportar una visió més moderna, més actual, més oberta, més transversal, en molts sentits. Alguns historiadors han parlat del que va representar la creació dels Anals com una petita revolució i d'altres consideren que efectivament la creació dels Anals va significar un clar canvi de paradigma. Un trencament, una nova visió, nous conceptes, nous fonaments, nous enfocaments i una nova transversalitat de la història, tot produït en un context que no podem oblidar i que quan arribem al final de la conferència entendreu que té tot el sentit del món, perquè és el que ens permetrà lligar aquesta aportació metodològica i científica d'uns historiadors amb graus diversos vinculats al món jueu, però que en algun moment, al final de tot el procés, sobretot de la vida de Marc Bloch, es fa molt evident el preu que es paga justament per aquesta condició, més enllà del propi paper renovador dels estudis històrics que havien fet o que havien tingut un i l'altre. És a dir, tot el replantejament metodològic que fan Marc Bloch i Lucien Febvre es produeix, la revista es funda l'any 1929, clarament en l'entrepà entre dos moments convulsos de la història contemporània d'Europa, que són la Primera i la Segona Guerra Mundial. I les guerres d'Europa, que tots dos viuen d'una forma molt directa i amb un protagonisme no pas volgut, però induït per les pròpies circumstàncies, i en el cas de Marc Bloch dramàticament viscut, els porta a plantejar-se no només la història tradicional de França. Marc Bloch havia fet una tesi doctoral sobre els primers capets de les dinasties franceses i es porta a plantejar si no cal parlar d'altres coses. Europa, nació, pàtria, vida, mort, societat, explotació, relacions socials, és a dir, una revisió de la historiografia empesa, i van rebre una gran empenta, fruit de la tremenda patacada que va representar primer la Primera Guerra Mundial i després, d'una forma diferent, com veurem de seguida, la Segona Guerra Mundial. Això trasllada cap a Catalunya aquest esperit de canvi de paradigma, 20 anys més tard, en un moment fundacional d'una nova historiografia a Catalunya que intenta superar el marasme, l'avorriment, l'endarreriment, l'encarcarament de la Universitat de Barcelona de la més immediata postguerra civil. I Jaume Vicens Vives troba un clau on agafar-se, que és la modernitat de la historiografia europea del moment, els congressos d'història que s'estan celebrant fora d'Espanya i específicament la força metodològica i conceptual d'aquesta revista que va ser Els Anals, que comentarem de seguida. Això produeix, en el cas de Catalunya, un impacte molt fort. Tan fort que el propi Vicens, que en alguns casos tirava molt pel dret perquè era un home de pluma fàcil, però el que es planteja és una reflexió que després veureu que reprodueix la reflexió que fa Marc Bloch, i aquesta reflexió és, molt bé, i per què serveix la feina de l'historiador? Com és que l'historiador té un reconeixement social limitat? Com és que la gent consumeix història a vegades malgrat ell mateix i consideri la història una feina inútil? Per què fas història? Fill meu, estudia dret també i quan siguis més madur ja decidiràs en què et vols guanyar la vida. I això, en els anys 50, passava. Un meu oncle, el meu sogre, conec 10 o 12 persones que per imposició dels pares, ells volien estudiar història, però van estudiar també dret. I són advocats que no han exercit mai, han sigut advocats que no han exercit mai, i historiadors que van desenvolupar una tasca prou identificable i prou reconeguda. Però és veritat que el prestigi i el reconeixement social de la feina de l'historiador era limitat, tot i que, i la prova la tenim en l'èxit de determinades revistes de divulgació o determinades sèries històriques, el cine, la televisió, etc., etc., hi ha un consum implícit d'història que no és pas conseqüència d'un fet conscient ni segurament d'una preparació específica per això, però malgrat tot la gent té una necessitat, gairebé diria biològica i mental, de pensar en els paràmetres que representa el pas del temps. L'espai i el temps són dades de les que no podem prescindir. D'aquí mitja hora això ja haurà passat, ja serà història. i haurà quedat més o menys bé i sortireu satisfets, i direu aquest ens ha entabanat i ens ha explicat quatre històries que no treuen a res, no? Però ja estarà, s'haurà acabat. I ens anirem tranquil·lament a casa a sopar i la noció del pas del temps ens porta sempre, i com més grans ens fem, més, a intentar gratar en la nostra pròpia memòria per saber, és a dir, per què la gent gran mira més fotografies antigues que la gent jove? Primer perquè en té més, però segon, perquè hi troba i hi busca aquella cosa una mica d'estómac que provoca la nostàlgia i que genera un interès pel coneixement de coses que passen. És al voltant d'aquesta idea que Vicenç diu, jo només puc fer el mateix que van fer la gent dels Anals en els anys 50 a Catalunya. Com puc tirar una pedra a un presumpte oasi que no ho és? Com puc tirar una pedra en aquest estany d'aigües que són més pantanoses que no pas simplement tranquil·les? Com puc sacsejar el panorama i provocar una onada de reflexió i de debat que és estrictament necessària perquè si no ens estem morint en vida? Això és el que estava passant a Catalunya en els anys 50. I en Jaume Vicenç, i ho esmento ara simplement per establir un cert paral·lel i per donar a entendre fins a quin punt l'Escola dels Anals va produir un impacte a Catalunya que després seria superat amb l'aparició de noves tendències historiogràfiques representades sobretot per la tradició marxista, etc. Però això ja en parlarem un altre dia. I Jaume Vicenç Vives va fer dos llibrets que intentaven justament substituir la història convencional per la reflexió sobre els problemes d'interpretació que plantejava la història de Catalunya i la història d'Espanya. I va fer dos llibres d'assaig, més d'assaig que no pas d'història, però plantejant els problemes per pensar i interpretar la història de Catalunya i la història d'Espanya. En un context molt polèmic, en el que hi havia personatges, Ramon Menéndez Pidal, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, que estaven fent les seves interpretacions d'això que un en deia Espanya un enigma històrico, i que ell diu, escolta, vull que la gent s'ho miri d'una altra manera. Hi ha una altra òptica per plantejar els problemes de la història de Catalunya i la història d'Espanya, i va escriure La notícia de Catalunya i l'aproximació a la història d'Espanya, on el que intentava era trencar inèrcies, denunciar tergiversacions, proposar pautes interpretatives, dibuixar una panoràmica de traç gruixut però que entrés pels ulls de la gent i que seduís a través del propi plantejament, obrir nous camins de treball, desbrossar la malesa que s'havia instal·lat en el panorama de la historiografia catalana i intentar percebre justament la peripècia del present i la gravetat de les contradiccions de la societat en aquell moment. Era exactament igual com havien fet Bloch i Febre 20 anys abans, un intent de criticar el positivisme esbiaixat d'una determinada historiografia acadèmica que dominava el panorama de l'acadèmia, sobretot a la Universitat de Barcelona, i un intent d'introduir una nova qüestió que, com us deia, havien començat Lucien Febre i Marc Bloch uns anys abans. Quan ho van fer i per què ho van fer? Primer ho van fer perquè van coincidir amb la Universitat d'Estrasburg, Marc Bloch i Lucien Febre, i estaven convençuts que el manual de moda, l'Anglois Senyor Bosch, no funcionava. És a dir, nosaltres hem de fer una nova història. Hem de trencar amb la història dels reis, hem de trencar amb la història de les dates, hem de trencar amb la història Evenem al Ciel i hem de fer una història diferent que finalment Marc Bloch anomenarà un histoire à part entière, és a dir, una història total, que en algun cas a Lucien Febre se'n desviarà una mica i en l'excés de la transversalitat acabarà construint un discurs en el que seran més importants les ciències auxiliars que la pròpia història, en aquesta transversalitat de diferents ciències auxiliars a disposició de la història, al final s'acabarà cuspint la pròpia història, i aquest és un dels defectes que tindrà l'Escola dels Anals a partir dels anys 60 del segle XX. Però a Estrasburg, l'any 29, creen aquesta revista que en aquell moment s'anomenava, momentàniament, Lucien Febvre explica que durant un temps se'n van dir els Annals d'Estrasburg, i finalment són els Annals d'Histoire Économique et Sociale, que va canviant de nom. De l'any 39 a l'any 41 van ser els Annals d'Histoire Sociale, de l'any 42 a l'any 44 van ser els Mélanges d'Histoire Sociale, l'any 45 van ser Annals d'Histoire Sociale altre cop, i l'any 46, després d'un manifest que a Lucien Febvre, Bloch ja havia mort, publica l'any 1946, el manifest dels nous Annals, canvia de nom i es passa a dir Annal, Economie, Société, Civilització. Després de Lucien Febvre dirigeix aquesta revista primer Fernand Braudel, després George Friedman, després Charles Morazet, i a partir de l'any 1994 ja molt desvirtuada aquesta revista es passa a dir Annals, Histoire, Sciences Sociales. Al voltant de tot això, del que representa la revolució metodològica de l'escola dels Annals, hi ha una correspondència riquíssima entre Marc Bloch i Lucien Febvre. Hi ha una correspondència entre Marc Bloch, Lucien Febvre i Henri Pirenne, el gran historiador belga que alguns havien convertit en el model que presumptament estaven seguint a Bloch i Febvre, i hi ha alguna monografia, per exemple la d'André Bruguière, sobre l'escola dels Annals, una història intel·lectual. Però deixeu-me llegir-vos un testimoni que és infinitament més gràfic que tot el que jo us pugui explicar. Diu Pierre Vilar en el seu llibre sobre pensar històricament. Recordo també que un dels primers dies de la meva estada a París, un dels meus antics professors d'història de Montpellier, amb qui em vaig trobar a la Galeria del Teatre de l'Odeon, que aquells dies era una fira de llibres, em va ensenyar un dels primers volums apareguts de la col·lecció titulada L'Evolution de l'Humanité, que havia d'esdevenir el gran projecte de Lucien Febvre. El títol em va agradar, resumia bé la matèria de tota ciència humana, pensar històricament l'evolució de la humanitat. Tota història ha de ser pensada sociològicament, tota sociologia ha de ser pensada històricament. Aquesta era la forma de pensar del que s'anomenaria l'escola dels Annals. Però el primer número dels Annals d'Història Econòmica i Social, de Lucien Febvre i Marc Bloch, apareixeria tot just durant les darreres setmanes de la meva estada a l'École Normale. Recolzat en el marc d'una finestra d'aquesta école, el gran historiador Jean Mévret em va mostrar un dia aquest primer número de la revista tot dient-me això és el que jo esperava. Vol dir això que no vaig aprofitar res d'allò que hom anomenava entre 1925 i 1929 més clàssicament a la Sorbonne l'ensenyament d'història? Més d'una vegada, al voltant de les dues de la tarda, em vaig a dormir escoltant alguna classe avorrida. El meu primer any d'estudis històrics a la Sorbona va coincidir amb el darrer de l'ensenyament de Charles Senyor Bosch, professor d'Història Contemporània, que havia escrit amb Charles Victor Langlois un llibre clàssic de metodologia de la història que esdevindria el blanc preferit dels atacs de Lucien Febvre contra l'histoire événementielle i purament política. És a dir, Vilar ens posa darrere de la pista d'un fet, que és que l'aparició dels Annals era esperada, anunciada i esperada. I en el món dels historiadors era un pas que semblava necessari per superar una etapa i entrar en una de nova, en un context en el que, per altra banda, i això ens costa a nosaltres d'entendre, però segurament hauríem de poder reproduir millor com funcionava la societat francesa, la societat acadèmica francesa de l'època, en què entre la Sorbona i l'École Normale, gent de províncies acudeixen a París a estudiar o geografia i història i es troben tota una colla de gent que després, al llarg del temps, acabarien jugant un paper molt destacat en el terreny de la historiografia, però que, de fet, creen un caldo de cultiu per la transformació de la ciència històrica just en aquells anys 20 i 30 del segle passat, perquè estan vivint junts i debatent conjuntament quins són els problemes que s'estan produint al voltant de la ciència històrica. El mateix Vilar diu: Febre denuncia l'anacronisme en l'ús dels mots, calia en l'entreguerres una nova visió de la història, i aquesta nova visió de la història, el Ribert i Lucien Febre l'havien anunciada, Marc Bloch escriurà en aquests moments les seves obres més importants i Ernest Labrousse s'afegirà en aquest conjunt d'historiadors que anaven evolucionant cap a una exigència d'història total i d'història viscuda. I és en aquest context que Lucien Febre detecta i identifica que el problema més gran de l'historiador davant de les nacions modernes és el de l'existència i el de la naturalesa de les nacions. França, Alemanya, estats, nacions, pobles, pobles en guerra, i Max Weber per Alemanya, Marc Bloch per França, juguen amb moltes certituds i moltes incerteses i es troben amb un problema realment greu a l'hora de definir quina és la matèria històrica que volen enfocar. En aquest context parlem un moment de Marc Bloch, que és el personatge que em portarà al final de la trajectòria d'aquesta conferència, perquè és el que, com ha explicat la Sílvia Planes, mor assassinat al voltant, a prop de Lió, l'any 1944. Marc Bloch va fer efectivament aquest llibre, que el va deixar escrit, Apologie pour l'histoire au métier d'historien, que és el mateix que ha citat la Sílvia, amb una edició catalana. El que us deia de l'embadaliment per l'Escola dels Annals, aquest és un llibre que jo vaig comprar el juliol de l'any 67 a Aix-en-Provence, quan tot just feia segon de carrera, i ja és la cinquena edició, perquè aquest és un llibre que Marc Bloch va deixar mig escrit i Lucien Febre el va acabar i el va posar en el mercat l'any 1946 o 49, no ho recordo bé, però on Marc Bloch es planteja d'arrel la qüestió que volien resoldre amb la creació de la revista i la formulació d'una nova manera de fer història. I l'arrencada d'aquest llibre és molt elemental i té a veure amb alguna de les coses que he dit fa una estona. Diu: papà, 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 per què serveix la història? Diu: un infant amb el que jo estic molt directament vinculat m'ha formulat aquesta pregunta, escric un llibre per respondre-li aquesta pregunta. Tu, que aparentment guanyes la vida amb una cosa que no serveix per res, em pots explicar d'una forma planera per què serveix la història? I a partir d'aquí, Marc Bloch intenta una resposta a la pregunta que li formula el seu fill, que intenta ser aquesta definició de la superació d'un problema plantejat ingenuament per un infant i respondre a la idea d'atorgar legitimitat a la història. Una legitimitat que significa vincular la història i la vida, que significa que hem d'estar en disposició a cada nova crisi a fer una nova lectura diferent de la història, ens ha de permetre aproximar-nos a la història, que és la vida, a través d'un cert gust, d'una certa voluntat de divertir-nos-hi, és a dir, de sentir plaer conreuant aquesta disciplina, i dotar la nostra pròpia ciència també d'una certa poesia. És a dir, en paraules de Marc Bloch, afegir a la passió per saber la voluntat indefugible de comprendre. No solament enumerar els fets, sinó fer-los intel·ligibles. Per altra banda, la utilitat d'una ciència es mesurarà per la seva capacitat de fer-nos viure millor. Anem situant elements que ens permeten dir: passió per saber, afegint-hi la voluntat indefugible de comprendre, no solament enumerar els fets, que això ho pot fer qualsevol, i ara, i ells no ho sabien, ho pot fer Google, sinó que es tracta de fer-nos intel·ligibles. I si la ciència històrica ha de servir per alguna cosa, com qualsevol altra ciència, ha de servir perquè la nostra societat actual visqui millor que les societats anteriors. I les posteriors millor que l'actual. I hi ha uns camps de la ciència que això és perfectament comprensible, per exemple, en l'àmbit de la ciència mèdica, hi ha camps, per exemple, en l'àmbit de la ciència històrica, que és més difícil d'entendre, a no ser que finalment un acabi construint un discurs respecte a la pròpia història, a la història de la col·lectivitat que representem, en el que el lligam entre passat i futur tingui aquesta força dialèctica de fer-nos entendre i fer-nos intel·ligible la peripècia de la que venim i cap a on anem. Es tractava, doncs, als ulls de Marc Bloch, d'agafar una ciència en marxa i en un procés de canvi, i en un procés embrionari, i superar la funció del fantàstic, del mite, del sagrat, superar la rutina erudita i introduir l'objectivitat del sentit comú i de la força del document i crear, per altra banda, una ciència que es construeixi a partir de la voluntat creativa del dubte permanent. No es tracta tant d'enumerar certeses com de justament plantejar dubtes i situar-nos en aquest context dels dubtes per saber exactament de què estem parlant. Lo qual vol dir que la tria de l'historiador és important, dels temes i dels enfocaments, que la història no es pot separar del conjunt de la societat, els homes i les dones són un element rellevant central de la història, no els grans protagonistes, la societat en el seu conjunt, el temps històric és una altra dada fonamental, i comprendre el present amb el passat serveix també per comprendre el passat amb el present. I això es fa amb l'observació històrica, el mètode crític i l'anàlisi històrica. I és en aquest context que es produeix aquesta preocupació explícita per el que representa la idea d'Europa i la crisi de la idea d'Europa i la crisi del model del que representa la societat europea en l'entreguerres. Fronteres i pàtries. Diu, és a l'entorn d'aquestes nocions, nació, estat, política, exèrcit, que els mesos transcorreguts entre setembre de 1939 i juny de 1940 en donarien l'oportunitat de reflexionar constantment. Sobre aquests mateixos hi ha el testimoni de Marc Bloch titulat L'étrange défaite. No sé si aquest llibre és massa conegut a Espanya. Marc Bloch és l'home de la generació que va precedir la meva, que m'ha inspirat alhora la més gran admiració intel·lectual i la més gran veneració moral. M'he preguntat sempre per quin estrany joc de circumstàncies el més gran historiador medievalista va ser encarregat d'estudiar i assegurar als exèrcits del nord de França una distribució racional de la gasolina necessària a tots els ginys motoritzats. Però Marc Bloch, que havia escrit ja feia uns anys els caràcters originals de la societat rural francesa, o que havia escrit dos volums enormes sobre la feudalitat, quan s'enrola a la resistència i participa a la Segona Guerra Mundial, segueix sent caporal de la primera, no ha canviat la seva condició de sotsoficial i s'hi enrola voluntàriament a 53 anys. I Pierre Villard, que és el que explica tot això, diu, mai no he acabat d'entendre del tot i em pregunto per quin estrany joc de circumstàncies el més gran historiador medievalista va ser encarregat d'estudiar i assegurar als exèrcits del nord de França una distribució racional de la gasolina necessària a tots els ginys motoritzats. Enrolat voluntàriament malgrat la seva edat i la seva nombrosa família, tenia 6 fills, acceptà aquesta responsabilitat, de primer amb una mica d'inquietud, després cada cop més convençut que la seva lucidesa podia ser útil. Així pogué observar, en el nivell més alt de l'estat major, la sensacional manca de preparació d'allò que serà anomenat la drôle de guerre. Ni traïció ni deshonestedat, sinó caos d'ignoràncies i de prejudicis, de satisfacció d'un mateix i de desconeixement de l'adversari. I al final de la vida de Marc Bloch, a la que tornaré d'aquí una estona, es produeix una situació que m'ajuda a vincular la conferència sobre l'Escola dels Anals amb el marc general d'aquest cicle, i és el següent. Diu, voldria encara afegir algunes reflexions a l'entorn d'un estrany personatge que vivia en el camp de concentració amb molts altres historiadors i que publicava una revista més aviat feixistitzant i, per tant, justificativa del context del camp de concentració. No vam combatre prou algun dels seus aspectes que ens semblaven secundaris i que en realitat anunciaven els pitjors horrors del futur que s'apropava. Parlo una vegada més de l'antisemitisme. Hi va haver en aquest terreny un incident que no puc recordar bé perquè no el vaig seguir de prop. El meu error va ser no donar-li la importància que es mereixia. Coneixia el projecte perquè se'n parlava molt de creació en el camp per al conjunt dels oficials presoners d'una gran universitat. No vaig formar part dels organitzadors i ignoro, per tant, el caràcter de les seves discussions. El que sé és que s'havia decidit nomenar com a autoritat principal d'aquesta universitat el més antic dels universitaris presents al camp, el professor Scholl, titular de la càtedra Víctor Hugo a la Sorbona. No va ser possible. Per què? Quan vaig saber més tard que el professor Scholl era jueu, vaig suposar que els militars alemanys s'hi havien oposat. El fet d'haver estat jueu no havia significat mai un problema a França abans de la guerra. Recentment he sabut que foren uns personatges francesos, un coronel francès m'han dit, els qui l'havien denunciat. Scholl va sortir del camp de presoners amb els altres antics combatents. Un cop a França, però, seria detingut i acabaria els seus dies en un camp de concentració. Recordem que per aquestes mateixes dates, Marc Bloch no només va ser exclòs de la Sorbona, sinó que també va tenir problemes a províncies, quan tothom creu que la interdicció sobre els jueus només va afectar la zona ocupada. Vichy i no Vichy, en un context molt especial als últims anys 30. Un incident més, doncs, passava a formar part de la nostra ceguesa col·lectiva. I la realitat fou que el professor Scholl va morir en un camp de concentració. Ja ho he dit abans, la nostra ceguesa davant l'antisemitisme fou criminal. I això, dit per Pierre Vilar, que militarà metodològicament i científicament en el marxisme més profund, té una importància rellevant a l'hora d'intentar situar el context de la vida i de la mort de Marc Bloch i el que representaven aquests dos personatges, Bloch i Febre. De fet, l'Escola dels Anals i el que va representar metodològicament es resumeix en aquests dos llibres. Aquest, cinquena edició del de l'any 49, Apologie pour l'histoire, métier d'historien, i els Combat pour l'histoire de Lucien Febvre, on hi ha pràcticament tota la doctrina de la fundació i de la formació de l'Escola dels Anals i després tota la doctrina de l'evolució posterior. Què fa Lucien Febvre en els Combat pour l'histoire, que de fet són una obra complementària de l'Apologie de Marc Bloch? Fer un examen de consciència d'una història i d'un historiador, plantejar la necessitat de viure la història, plantejar la vida com una enquesta contínua, plantejar la necessitat de la història entesa com una recerca col·lectiva, plantejar la història contra la història diplomàtica i contra la història política, buscar l'home com a protagonista i aquí ve un dels problemes que generarà l'Escola dels Anals més endavant, que és la recerca d'aliances i recolzaments en la lingüística, la psicologia, la literatura, la filosofia, l'art i les ciències, el qual és encertat, sempre que no resulti, que és el que acaba passant en els anys 70 amb l'Escola dels Anals, que es deixa entabanar per l'estructuralisme i aleshores determinats plantejaments d'una determinada escola lingüística o antropològica s'acaba menjant el plantejament originari de l'escola historiogràfica, dels anals i tot el que representava, sobretot contra el determinisme i en defensa d'una teoria del coneixement basada en la interdisciplinarietat de les ciències socials. De fet, l'escola dels anals va jugar un paper molt central en l'època de Marc Bloch i Lucien Febvre. Quan arriba aquí la seva influència, en realitat s'ha perdut una part del seu vigor intel·lectual a França, on ha caigut i ha deixat d'estar de moda, o no ho està de la mateixa manera, i personatges com Fernand Braudel donen continuïtat a una línia historiogràfica de l'escola dels anals formalment molt correcta, però en molts aspectes amb l'accentuació d'una equívoca evolució teòrica que intenta plantejar algunes coses que s'allunyaven ja molt del que havia estat la reforma metodològica de l'escola dels anals. A partir de 1968 les fluctuacions van anar al fil de les modes i de fet es produeix una pèrdua de rigor i una pèrdua d'exigència que fa que determinats historiadors posteriors, Pierre Chauny, Leroy Ladurie, Michel Bovel, siguin personatges que, o per exemple Marc Ferro, comencin a introduir unes teories del progrés que portarien associada la idea del capitalisme inevitable. Això és el que posa dels nervis en el Fontana, això és el que posa dels nervis en el mateix Pierre Vilar, en què un nou determinisme de la pròpia escola dels anals ve a dir, amb l'evolució que ha fet la societat post-segona guerra mundial, en la idea del progrés que podem defensar, progrés per capes, com el que analitza Fernand Braudel, per exemple, en el seu llibre sobre el Mediterrani, el que hi ha en realitat és la idea que després s'acabaria materialitzant d'una forma encara més bestial en els partidaris de la fi de la història un cop caigui el mur de Berlín, que és que el capitalisme és inevitable, cosa que naturalment porta aquest funcionalisme eclèctic que el que fa és més aviat preparar el terreny i facilitar el terreny a l'existència de una manera d'interpretar la història que fuig del que havia estat o que hauria d'haver estat l'aportació inicial de l'escola dels anals. De fet, hauran vist que he citat diverses vegades aquest llibre de memòries de Pierre Vilar, sobretot perquè, sent un historiador que no el podem adscriure a l'escola dels anals, és en realitat un historiador que planteja la seva filiació directa amb l'escola dels anals. I si Fontana, que és més dogmàtic que Pierre Vilar, liquida d'un plomasso l'escola dels anals a partir dels anys 70, Pierre Vilar no pot deixar de reconèixer que Bloch per unes coses i Febvre per l'altra va ser el seu mestre i van ser els que el van introduir en l'abandonament de la geografia i la substitució de la geografia per la història en el plantejament d'unes qüestions modernes pròpies de l'època a mig segle XX, dintre de les quals hi havia el cor mateix de la problemàtica historiogràfica que volia estudiar Pierre Vilar, Catalunya i tot el que representava, el que ell en dirà, els fonaments econòmics de les estructures nacionals. Diu, jo arribo a Barcelona, el meu mestre en geografia em demana que estudiï un fet geogràfic i econòmic, perquè Barcelona és una ciutat puixant industrialment, descobreixo indústria a molts altres llocs, descobreixo indústria a les colònies industrials, descobreixo una societat que s'identifica com a nació, i això em porta inevitablement a preguntar-me sobre els fonaments econòmics de les estructures nacionals, que és una manera de dir que Pierre Vilar es planteja i estudia la història de Catalunya a partir del que representa tot això. I en el fons l'itinerari intel·lectual i també l'itinerari polític de Pierre Vilar no deixa de ser un itinerari paral·lel, sobretot el de Marc Bloch, perquè es forma en el procés de posar en qüestió tot el que representa la Primera Guerra Mundial. Li passa a Marc Bloch, li passarà i en pagarà les conseqüències amb la Segona Guerra Mundial al propi Marc Bloch, però un cop acaba la Segona Guerra Mundial, de fet, es veuen tots empesos cap al conreu de la història total, després d'haver arribat a descobrir que la massacre successiva de la Primera Guerra Mundial plantejava un problema historiogràfic de molt calat. Què és el següent? Europa 1914-1918. Pobles, estats, pobles sense estat. I Vilar diu, quantes vegades no hem sentit Anglaterra pensa, Alemanya voldria, França decideix, diu, però només són els seus governs. Tot bon professor d'història, davant dels seus alumnes, es prohibeix a si mateix i prohibeix aquest llenguatge, però continua sent el llenguatge dels polítics, dels periodistes i dels vulgaritzadors. França pensa, Anglaterra pensa, Espanya pensa, Catalunya pensa, però només són els seus governs. Tot bon professor d'història, davant dels seus alumnes, es prohibeix a si mateix i prohibeix aquest llenguatge, però continua sent el llenguatge dels polítics, dels periodistes, dels vulgaritzadors. I al voltant de la Primera Guerra Mundial hi ha uns quants episodis semblants que viuen Marc Bloch i Pierre Vilar, en els que es comença a detectar que, malgrat la formació patriòtica i l'educació patriòtica que s'estava donant a França, no hi ha un convenciment unànim respecte al que representa la Primera Guerra Mundial. Diu, no ens la podem creure a cegues, és un gran disbarat, ens estem matant per no res. Ja comença a haver-hi gent que es pregunta si aquesta guerra no és una estupidesa. I, efectivament, en el plantejament sobre el que representa la guerra, comença una posada en qüestió del que representava una acceptació acrítica de la guerra, perquè qui vol la guerra? La gent? La societat? Els governs? Els interessos, els lobbies econòmics? Ve d'aquí una gran qüestió que porta Pierre Vilar en una conclusió que a mi em sembla especialment brutal i punyent. Diu, n'hi ha prou amb raonar bé sobre una realitat poc coneguda per seduir el nostre desig espontani de reglamentar els mecanismes que ens governen. Però a partir d'aquesta il·lusió es podria pensar que és més fàcil governar els homes que les coses. El segle que jo he viscut, el segle XX, i que en aquests moments m'esforço de reviure, ha provat abastament, em sembla, exactament el contrari. Som capaços d'anar a la Lluna, però no sabem aturar la guerra de Bòsnia. I en aquest control de les coses, en aquest pensar-nos que ho tenim tot controlat, en aquest coneixement tan superficial de la història, és on hi ha tota la brutalitat de l'esforç que representa, d'una forma molt més explícita, Marc Bloch, que no pas Lucien Febvre, quan es planteja la seva implicació en la Segona Guerra Mundial. I sobre això us volia simplement llegir un apartat d'una glossa que fa Lucien Febvre del seu amic Marc Bloch, perquè em sembla que explicita molt el rerefons de la revolució metodològica que havien fet conjuntament i alhora els punts de... els claus als que s'agafaven de la realitat de l'Europa de les dues guerres per intentar reflexionar al voltant d'això. Diu, a partir d'un determinat moment, any 40, diu, en Marc Bloch és que és pogut simplement amagar, deixar passar els mesos i esperar amb la seva dona i amb els més petits dels seus fills la catàstrofe final i prevista. Com sempre, ell va triar el contrari, va triar el costat de l'acció i es va llançar de caps a la resistència. El seu centre d'operacions va ser la ciutat on ell havia nascut, Lyon. Va deixar de ser Marc Bloch per esdevenir, alhora, Maurice Blanchard i el Narbona, que era delegat del moviment Frank Tudeur, del directori general dels Moviments Units de Resistència de Lyon. En aquesta funció, clandestinament, deia, expliqui Lucien Febre, em va venir a veure diverses vegades a París. I moltes vegades xerraven estones llargues, discutien d'història, però ell era un resistent en actiu. Diu, Bloch no es feia pas il·lusions sobre els riscos que estava corrent. Encara el sento un vespre, quan es despedia de mi, després d'una llarga conversa, i en què, d'una forma molt bèstia, però qui no ha estat bèstia alguna vegada en una ocasió així, jo li vaig dir, sigues prudent, tindrem tanta necessitat de tu després d'això que està passant? I sento com em contestava, sí, ja sé el que m'espera, sí, la mort, no només una mort horrible, sí, però i què? I es perdia en la foscor de l'escala. Un dia, a Lió, un sinistre dia de la primavera de l'any 44, es va produir la catàstrofe. La Gestapo, després de molts mesos d'esforç, va arribar a encalçar una part del directori lionès dels Moviments Units. Bloch va ser detingut, llançat en una celda del sinistre fort Montluc, colpejat, torturat per uns brutos. Se'l va veure en els locals de la Gestapo amb la cara ensangonada. Es va saber que havia estat sotmès a l'afrós suplici del bany d'aigua glaçada. Ho vam saber perquè Bloch va tenir una bronconeumònia després d'aquestes tortures, d'aquests tractaments abominables, i va haver de ser admès a la infermeria, on, per altra banda, ell va ser ben tractat i curat. Després del que va tornar a la seva cel·la. Esperava. Ell sabia que devia esperar, que havia d'esperar el pitjor, però la seva moral seguia sent excel·lent. Els seus companys de captivitat els hi parlava de França, de la seva història, del seu futur. Els seus companys no sabien el seu verdader nom, que per altra banda no els hi hauria dit res en aquests homes simples. Però van acabar per suposar que el seu camarada de proves i d'esperances era un professor de la Sorbona. Malgrat tot, finalment, els aliats van desembarcar a Normandia i els alemanys a Lió es preocupaven d'una evacuació possible. Buidaven les presons a la seva manera. És a dir, que un vespre es veia en el camp, a 20 a 30 quilòmetres de la gran ciutat, com un cotxe s'aturava i uns desgraciats en baixaven, eren afusellats immediatament pels alemanys o pels servidors de la milícia i després es cremaven cuidadosament els seus papers i les seves marques possibles d'identitat. S'avisava a l'alcalde perquè fes enterrar els cossos i tornaven a sortir cap a noves matances. El 16 de juny de 1944, 27 francesos, 27 patriotes, extrets de les cel·les de Montluc, van ser portats a un camp, al lloc dit Les Roussilles, al camí de Trégout a Saint-Didier de Formans, a uns 25 quilòmetres al nord de Lió. Allà hi havia un home d'edat, amb els cabells ja grisos, amb una mirada viva i penetrant. I prop d'ell, escriu George Allman, en un article emocionant dels que hi ha polítics, prop d'ell, un nano de 16 anys que tremolava. Em farà mal? Marc Bloch li va agafar afectuosament el braç i li va dir: no, mon petit, això no fa mal. I va caure cridant, ell el primer: vive la France. Així va ser aniquilat per les bales alemanyes un dels més grans esprits d'aquesta Europa, que no era per ell una etiqueta, sinó una realitat vivent. Així va morir un gran francès, i la nostra feina és avui i demà que no hagi mort per no res. Això escrivia Lucien Febvre en l'elogi a la Universitat d'Estrasburg de Marc Bloch. Marc Bloch va morir no tant o no només per la seva condició de jueu, sinó per la seva implicació en la resistència contra el feixisme en defensa de les llibertats. Però recordem la frase de Pierre Vilar: quan s'incrimina a si mateix de no haver entès prou bé els brots d'antisemitisme que sortien a la societat francesa, i com explica com Scholl i el propi Marc Bloch van ser exclosos, i no pas en la França ocupada, sinó en la França lliure, de determinades activitats acadèmiques per la seva condició de jueus. L'aportació de l'Escola dels Anals és, grosso modo, la que us he dit, és una revolució conceptual i metodològica que lluita contra la vella història i que en part serà engolida per les modes de la nova història. Quan Fontana critica l'evolució final de l'Escola dels Anals a partir dels anys 60 i 70, està dient, en el fons, les modes de la New Economic History i d'altres noves històries s'estan emportant per davant en els babaus actuals que dirigeixen els Anals, que s'estan creient allò que mai no haurien cregut, com a mínim Marc Bloch, per Pierre Vilar tampoc Lucien Febvre, per Josep Fontana, que és més antifebrista, segurament el Febvre en els anys 70 s'hauria embarcat en les noves modes. Però en tot cas, quan es crea els Anals i quan produeix l'empremta que produeix a França, a tota Europa i també a Catalunya, no és una revista frívola, no és una concessió de cara a la galeria, és un canvi de paradigma en la forma de fer història i en la forma d'exercir l'ofici d'historiador que Marc Bloch intenta justificar davant del seu fill, explicant-li o contestant-li la pregunta de papà, papà, per què serveix la història. Moltes gràcies.
Intervenció.
Sempre penso que faig curt i després resulta que xerro més del compte.
Sí, no, volia preguntar com veus el treball que fa Nova Història d'aquests Jordi Vilbeny, no sé, la metodologia...
Jo crec que pel que conec, pel que llegeixo i pel que m'envien, tinc la impressió que és molt poc creïble.
Okay.
Molt poc creïble. I és poc creïble simplement perquè parteixen de priorismes en comptes de partir d'una anàlisi crítica dels temes que tracten. I és molt forçat pensar que tot el que volta el nostre món és català per definició. O sigui, el Cid, el Quixot, Colom o no sé qui. En fi, els catalans som collonuts, ja va dir algú que arribaria un dia que no hauríem de pagar res a tot el món, però si mai volguéssim arribar a una situació així, ho hauríem de fer amb més esperit crític que la nova història. És el meu pensament.
Gràcies.
Fins aquí, vostè ha anomenat que la tendència de l'escola dels anals ha anat cap al capitalisme com a fi inevitable, no? Fins a quin punt aquesta evolució ha deixat sense arguments els historiadors per tal de no recórrer a l'insult o qualsevol altra desqualificació, quan ha tocat defensar una mica l'ordre capitalista? Jo estic parlant, soc periodista, era periodista del Regne Unit, quan del Brexit estic parlant de Donald Trump, i tots podríem estar parlant del que està passant aquí a Catalunya. Fins a quin punt l'ordre, la victòria per defecte del capitalisme després del riu del mur de Berlín ha deixat sense arguments els intel·lectuals liberals?
Bueno, els intel·lectuals liberals segur que sí, però els ha deixat sense arguments al moment, al revés. Els intel·lectuals liberals els he donat el gran argument per pensar que han arribat al final de la seva funció.
Però un cop s'han vist atacats...
Però fixa't que quan Fukuyama escriu La fi de la història, està intentant dir, estem arribat al final, ja no cal més, no cal que ens preocupem pel futur, el món sempre més serà així, però la veritat és que després, quan analitzes com estan passant les coses, resulta que el món no serà exactament sempre així, sinó que cada vegada sent més diferent i en alguns aspectes pitjor. I cada vegada és més veritat que els rics són més rics i que els pobres són més pobres, pel que fa una anàlisi del que passa al món, independentment del que poguessin fer en una anàlisi Catalunya endins, Espanya endins o Europa endins. Però ja en la visió global és evident que la justificació del capitalisme com inevitable no és pas la millor fórmula per superar els estadis d'una societat que és avui profundament injusta.